Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El primer cap de setmana sencer, en fase 1 de desconfinament, deixa palesa l'arribada de visitants a l'Escala, de moment d'un àmbit restringit, de comarques gironines o el que és el mateix, l'àrea sanitària de Girona. Els matins han estat tranquils, les tardes més mogudes. Ara tothom el que està pendent és de què passarà el mes de juliol amb l'anunci d'obertura de fronteres. És el tema d'obertura a l'informatiu d'avui, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora al punt de les 6. A l'informatiu parlarem també d'altres aspectes de l'actualitat local, ara mateix repassats en format breu. L'àrea de promoció econòmica i turística manté el curs de manipuladors d'aliments previst per al mes de juny. Es farà, però, online, no pas de forma presencial. Els interessats ja poden inscriure-s'hi a través del web o bé trucant a l'oficina de turisme. L'Escola Municipal de Música El Gavià obre inscripcions a partir d'avui pels alumnes nous. Les preinscripcions es poden fer telemàticament obrint el formulari que trobareu a la pàgina web elgavià.org. A nivell esportiu, els que han començat a entrenar-se aquest cap de setmana han estat els tres pilots de la secció de motos en del CER. Han tornat a posar-se la granota i les botes i tornat a sentir l'adrenalina que tant els agrada. S'han exercitat al kàrting d'Empúria Brava, l'únic que és obert. Completem l'apartat local amb la columna d'ensenyament avui a càrrec de l'Escola Empúries i a l'apartat meteorològic, amb Sergi Corral, es parla de l'inici d'aquesta setmana de cel serè i amb calor més continguda de la que havíem patit els últims dies. Ara us deixem amb la segona hora del magazín Alfar, aquest magazín que elaborem conjuntament des de Ràdio L'Escala, amb Ràdio Arenys, amb Ràdio Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. Això fins al punt de les 6. A les 6, l'actualitat local seguida del Zona Mixta, programa suplement que recuperem avui amb repàs de l'actualitat esportiva local amb Ivan Garcia. Al punt de les 7, l'actualitat àmbit nacional, el Next Vespre, amb l'Ali Giné i Montse Manent, amb Juanjo López, el control tècnic. A partir de les 8, els musicals en dilluns, Ruta 66, al punt de les 8, i Mixtures a les 9. Després, a partir de les 11, franja de reemissions i passada del Més Calent a l'Aigüera, més l'informatiu local altra volta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
És una pausa per tornar més forts. Des de Daubet seguim treballant per estar més a prop teu. Tu tens a clau. Ubet, el comerç associat de l'Escala.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
El mitjà més extens de la superfície del planeta, però la seva vastitud no el fa immune al nostre impacte. L'activitat humana està provocant canvis en els ecosistemes marins i les persones en contacte amb el mar, pescadors, submarinistes, navegants o científics, tenen la mirada posada en aquests canvis. Avui intentarem reunir algunes d'aquestes mirades per conèixer una mica més sobre el medi marí. Ho farem des d'una vessant més aviat científica i cultural. Avui, fins a les 6 de la tarda, coneixerem iniciatives que volen apropar la ciència a la ciutadania i descobrirem projectes relacionats amb tecnologia marina, projectes que, per cert, han estat guardonats amb el Premi Nobel de l'Aigua. Us ho expliquem de seguida al FAR, el programa mariner de Catalunya. Comencem.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
I arribats a aquest punt del programa, el que volem parlar és de cultura. Bé, de cultura i de ciència, i de divulgació, i del Centre Superior d'Investigacions Científiques. De fet, ha estat precisament aquest centre, juntament amb la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, els que ara fa uns mesos van convocar la 17a edició dels Premis FotCiència. És una oportunitat perquè els científics, i els que no ho són, a través de la fotografia trobin imatges prou interessants i prou atractives com per divulgar la ciència i apropar-la a aquells que tinguin menys interès o més dificultat. A l'edició d'enguany hi han participat un munt d'obres i certament us recomanem que busqueu les imatges perquè, més enllà del que pugueu aprendre, algunes d'elles són espectaculars i més quan saps exactament el que s'ha fotografiat. En tot cas, que ens expliqui una mica la iniciativa, els objectius i el format Laura Llera, que és membre de l'àrea de cultura científica del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Laura, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Por tanto, de alguna manera, concienciar, educar, generar interés a través de la fotografía, ¿no?
Efectivamente.
Una edición, la número 17 ya, que de alguna manera sorprende, más que por su consolidación, que está plenamente consolidada, sino por la mejora en la calidad, en el concepto de las fotografías. Desde la primera edición hasta esta, número 17, cada vez mejor, más buscadas, más trabajadas, con un trasfondo más científico, es impresionante.
Sí, bueno, claro, es que ya son muchas, ¿no? Entonces, digamos que la gente se va superando siempre, ¿no? Y sí, temáticas variadas, en busca de la originalidad, de explicar principios científicos a través de la imagen, todo eso es FotCiència, ¿no?
Que de hecho es el objetivo, es decir, explicar la ciencia a través de la imagen, de las fotografías.
Claro, FotCiència es una iniciativa que hacemos cada año, es anual, y el objetivo principal es acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad a través de la fotografía científica, ¿no? Con esas imágenes que se presentan, bueno, se seleccionan las mejores y con una selección un poquito más amplia se edita un catálogo todos los años y una exposición que se pone en préstamo gratuitamente, entonces visita pues una veintena de localidades por toda España, ¿no? Es un recurso que está a la mano de quien lo pida, ¿no? Por si acaso luego no hay tiempo, lo voy a decir ahora, lo organizamos el Consejo Superior de Investigaciones Científicas junto con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y también desde las últimas ediciones nos apoya la Fundación Jesús Sert.
De hecho, en realidad, el jurado, el comité que decide qué fotografías son merecedoras de los guardones, es un comité que... hay gente de diferentes disciplinas, ¿no? Del mundo de la fotografía, del mundo de la ciencia, pero también del mundo de la microscopia, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, sí. Eso intentamos cada año, conformar un comité de selección que atienda a las diferentes áreas, ¿no? Pues gente especializada en ciencia, gente especializada, bueno, en diferentes áreas científicas, por supuesto. También en microscopía, porque hay una categoría que es de microscopía, ¿no? Entonces, bueno, pues quien tiene esos conocimientos puede evaluar mejor. También perfiles de especialistas en divulgar o comunicar la ciencia. Sabemos la importancia del periodismo, ¿no? Para hacer llegar ese conocimiento científico a la sociedad. Sí, son perfiles muy variados.
Y
sí,
este año,
por supuesto, claro,
se ha sumado los objetivos de desarrollo sostenible también, ¿no?
Eso es. Bueno, durante el año pasado el CSIC ya realizó bastantes iniciativas en torno a estos importantes objetivos mundiales, ¿no? Hay algunos muy claros en los que la ciencia tiene mucho que decir, como la promoción de las energías renovables o del agua potable o luchar contra el cambio climático, ¿no? O la preservación de la flora y la fauna, tanto acuáticas como terrestres. Y bueno, se hicieron debates con especialistas, que aparte de llenar el salón de actos con casi 400 plazas, pues se emitían en streaming, en directo, con mucho seguimiento. Y bueno, en FocCiencia, que a veces también hemos tenido en cuenta los años internacionales, ¿no?, declarados por la UNESCO, pues en esta ocasión venía... era muy oportuno, digamos, sumarnos a estos objetivos y máxime, bueno, pues las casualidades querían que fuera la 17 edición y son 17 ODS, ¿no? Entonces...
En realidad este es un certamen abierto en principio a todo el mundo, ¿no? Es decir, ¿todo el mundo puede participar o solo gente con perfil científico?
No, está abierto, como ponen las normas, bueno, toda esta información está en focciencia.es y ahí está muy clarito, cualquier persona mayor de edad con imágenes propias, por supuesto, ¿no?, que no hayan sido seleccionadas en otros procesos y que tengan alguna relación con la ciencia y la tecnología. Y a mí en ese sentido, la verdad, me ocurre algo que es como muy gratificante, que es que todo es ciencia, ¿no? O sea, que si lo ves con una perspectiva X, hasta una silla o una pared o un edificio, un río, ¿no?, todo puede ser visto desde una mirada científica. Y hay que, a la hora de presentar, se presenta la imagen junto con un breve texto que también ha de ser propio y que explique la imagen. Entonces el jurado, a la hora de valorar, también valora un poco esa capacidad divulgativa, su carácter de explicar la fotografía.
Invito a la gente que nos escuche a que busque estas imágenes y las disfrute, porque son imágenes para disfrutar, algunas de muchísima belleza y la mayoría de mucha complejidad y mucho detalle. Es decir, está abierto a todo el mundo, pero el nivel es muy alto.
Sí, el nivel es altísimo, pero curiosamente a veces de repente aparece una que se selecciona, que está hecha con un smartphone. Pero bueno, no es lo más habitual, pero sí, lo que te digo, es como tener un buen ojo, hacer una buena foto y que, bueno, que cumpla unas mínimas características que están también muy explicaditas en la web, de técnicas, quiero decir, de unos mínimos, pero evidentemente las que son de modalidad micro, pues ahí sí hay que tener un microscopio, ahí supongo que se presenta más bien como unidad investigadora, ¿no? Gente que ya trabaja en un laboratorio o estudia o lo que sea. Pero en la modalidad general, o en las de alimentación y nutrición o agricultura sostenible, los perfiles son muy variados y, bueno, hay mucha gente aficionada que con un mejor o menor equipo, ¿no?, fotográfico, hace grandes fotos. Y además, perdona, hay una modalidad para estudiantes que se llama la ciencia en el aula. Y esas también suelen estar hechas con smartphone o equipos bastante básicos. Y nada, se participa a través de un profesor o profesora. Pero la verdad es que llegan cosas muy chulas y muy sorprendentes también. De cómo ese sector joven, ¿no?, ve la ciencia también y la fotografía.
Comentabas antes que esta exposición, es decir, las fotografías luego forman parte de una exposición que se puede pedir libremente y que quien quiera pueda de alguna manera llevar a su ciudad o a su población, a su centro, para divulgar la ciencia, ¿no?
Eso es, se hace una exposición con un total de 50 cuadros, uno de ellos es como el cartel que abre, ¿no?, la gráfica de que presenta la exposición, y el resto son 49 imágenes de las diferentes modalidades y se seleccionan entre todas las que se han presentado ese año, ¿no? Y sí, el préstamo es gratuito, cualquier entidad, solo hay que hacerse cargo de los costes del transporte, todo lo demás, bueno, y hacerse cargo del cuidado, digamos, ¿no? Pero sí,
Pues animamos.
Lo piden tanto ayuntamientos, universidades, salas de exposiciones, centros educativos. También se les suele exigir que la entrada, a su vez, sea gratuita, ¿no? O sea, ya que el préstamo es gratuito y lo entendemos como una como un recurso de divulgación de la ciencia. Uh-huh. En el CSIC nos esforzamos mucho por eso, ¿no? Por que sea algo de todos y de todas y que llegue a todo el mundo. Entonces, bueno, pues quien la exhiba, pues también la tiene que, digamos, exhibir gratuitamente. Pues
No, nada, iba a decir que no, que animamos a las entidades y a los municipios, ¿no? Que se
eso es.
Que se pongan. Mira, en contacto.
En la web del CSIC, en el apartado Ciencia y Sociedad, Iniciativas, hay un apartado de exposiciones y ahí tenemos, además de FocCiencia, pues como cerca de una veintena de exposiciones también disponibles para su préstamo.
Pues Laura, te agradezco mucho que nos lo hayas contado, que nos lo hayas compartido y sin duda disfrutaremos de esta y de las otras exposiciones como tenéis a nuestra disposición desde el CSIC. Un abrazo, que vaya muy bien.
Vale, sí, me dejas un segundito, sí. Es que justo en Barcelona se va a inaugurar la semana que viene, el día 11, una exposición, no es FocCiencia, es sobre Forges, pero bueno, va a estar en la residencia de investigador, si me parecía oportuno decirlo aquí, es sobre Forges y la ciencia, ¿no? Recoge un total de 66 viñetas y nada, se hace a través de la delegación del CSIC en Cataluña y nada, pues seguir nuestras redes también, CSIC Divulga, para más información y cualquier cosa, aquí estamos.
Pues la disfrutaremos. Gracias, Laura.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Una de les imatges més curioses, una de les imatges més espectaculars, és la dels cavallets de mar. És una imatge d'un únic cavallet de mar, són quatre fotografies diferents, una al costat de l'altra, on es fa un tractament de llum en aquest cavallet de mar. A través d'aquest tractament de llum veiem des del cavallet de mar, tal com va ser recollit al mar, fins a l'esquelet del cavallet de mar, amb dos processos intermitjos on s'evidencien doncs, fins i tot els intestins, els budells, etc, etc. Volem parlar-ne d'aquesta fotografia i per això saludem a Lucía Sánchez, que és investigadora de l'Instituto de Investigaciones Marinas en Vigo. Lucía, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, gracias.
La Lucía es la autora o coautora, junto con Miguel Planas, de la imagen de los caballitos de mar. Una imagen sorprendente que llama mucho la atención por lo que puede llegar a enseñarte la difracción de la luz, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, un poco nos gustó pues que realmente cambiando simplemente un poco la manera de iluminar la muestra, también tiñéndola, pero bueno, sobre todo con la iluminación teníamos una imagen muy diferente con diferente información, que era un poco lo que nos podía llamar la atención en el concurso, claro.
Era la imagen de un caballito de mar. La imagen, por cierto, la tenéis colgada a través de algunas redes sociales y de la propia página web. Es un caballito de mar con diferentes tintajes, con diferentes luces, y cada una nos muestra un poco su fisonomía, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, la parte, digamos, habría como la primera, la que está en el lado izquierdo, sería simplemente sin marcar, simplemente iluminándolo y sin ningún tratamiento, y después los otros tres se habrían retirado la pigmentación y bueno, pues con diferentes, efectivamente, con diferentes métodos de clareo, y la última con un marcaje óseo que marca todo su esqueleto y se ve con fluorescencia, en este caso roja, sí.
Explícame el proceso de creación de esta fotografía, es decir, ¿cómo se os ocurre y cómo la lleváis a cabo?
Pues la verdad que la imagen un poco original que nos dio la idea de enviarla, porque a mí me pareció espectacular, Miguel quizás ya lo ve más a menudo, pero a mí me llamó mucho la atención, fue la última, ¿no? La de fluorescencia con todo el esqueleto en rojo. Lo que pasa es que así solamente ella, pues como que perdías mucha información de lo que es el individuo si no lo conoces, ¿no? Y entonces ya, pues probé a hacer la primera, digamos, la de la izquierda, y pues eso, faltaba como una parte de información intermedia. Y bueno, pues un poco jugando con la lupa, nos pareció que bueno, que complementábamos un poco las dos primeras imágenes aportando las del medio. y bueno, pues así pensamos que bueno, pues que la gente podría apreciar bien un poco todas las características de este individuo, que la verdad es espectacular.
En la primera imagen a la que haces referencia es el caballito, como decías, fotografiado normal, como lo podríamos hacer, bueno, todos no, los que tenéis habilidades fotográficas.
Bueno, y los individuos, bueno. Que no son fáciles, claro, eso sí.
La última sería un poco una imagen robot, de un caballito de mar, entendiendo imagen robot, pues una imagen con un único tono de luz, un único tono de color, donde sí. Única y exclusivamente es como una radiografía en rojo, para entenderlo.
Justo, justo, ¿eh? Eso te iba a decir, sí, efectivamente, sí.
Entonces hay las dos intermedias. ¿Qué nos muestran? Es decir, ¿qué diferencia hay entre la primera y la segunda? Más allá de la fotografía, más allá de la luz. O sea, ¿qué nos está mostrando esta fotografía, esta luz, de diferente entre la primera y la segunda y la tercera?
Pues mira, entre la primera y la segunda, realmente lo que hay es una despigmentación, porque al final, en la primera, como ves, que tienes unos tonos más marrones y más amarillos, sí. En la segunda ya no. Lo que hemos hecho ha sido, pues eso, tratar con, bueno, pues con peróxido de hidrógeno, con agua oxigenada, y eliminar un poco esa parte más pigmentada del individuo. Entonces ya se ve más transparente. Sí que es verdad que se ven un poquito los tonos ya rojizos, porque ya habíamos hecho una tinción con la lisarina roja, que es la que tiñe el hueso. Uh-huh. Y luego, pues como decimos un poco en el texto, se ve en la parte de arriba, detrás del ojo, pues los otolitos, que son estas estructuras que permiten al caballito mantenerse en su posición vertical y saber un poco dónde se encuentra. Y ya se ve un poco también la parte de abajo, que es la branquia. Bueno, se empiezan a ver ya estructuras. Ese mismo caballito, si simplemente cambias la iluminación, en lugar de iluminarlo, bueno, pues desde arriba con un fondo claro, le pasas a iluminar desde abajo, más bien oblicuo, con un fondo oscuro, y ya sería la siguiente imagen. Es exactamente el mismo, sin ningún tratamiento extra. Simplemente que ahí se percibe mejor el efecto transparente que tenemos con el tratamiento, y se ve ya, pues digamos, como el tubo digestivo mejor que en la otra, aunque también se percibe, es un poco complementaria. Y bueno, pues luego estaría ya cuando eliminamos toda la luz blanca, iluminamos solamente con luz de fluorescencia, obtendríamos pues un poco el esqueleto, como decíamos, parecido al rayos X.
Conociendo ahora cómo contabas el proceso, llama mucho la atención la diferencia entre la segunda y la tercera, es decir, que solo con un cambio de luz explote la policromía como lo hace en la tercera fotografía.
Sí. Sí, la verdad que bueno, a nosotros nos pareció pues que era muy bonito. Realmente, a lo mejor a nosotros a nivel científico no aporta mucho más una que otra, ¿no? Podrías, bueno, utilizar las dos para ver la estructura. Pero bueno, sí que es verdad que enriquece un poco la imagen y bueno, pues da algún detalle más.
A nivel científico no aporta mucho, pero la técnica puede ser interesante. Es decir, en el caso del caballito, decías tú ahora, en el caballito no aporta mucho entre la segunda y la tercera.
No,
pero
claro,
en otras especies, ¿esa técnica, ese sistema de trabajo puede aportar información trascendente?
Sí, porque hay, efectivamente, simplemente iluminando con la luz blanca, como en la segunda imagen, pues realmente no tienes detalles. Depende de la estructura de la muestra, pues a lo mejor, bueno, pues en algunas muestras de citoplasma, así necesitan trabajar con una iluminación determinada para resaltar, digamos, pues la estructura o algún detalle concreto. Sí, si no, a veces no lo es. Sí, sí.
Y también es muy sorprendente ver cómo la fosa ocular, el globo ocular, crece o decrece en función de la utilización de la luz. Es decir, el caballito en original tiene un globo ocular pequeño, crece mucho en la segunda, decrece en la tercera, vuelve a crecer en la última. Es decir, el entorno ocular cambia el volumen o cambia su presentación en función de la luz que le toca.
Sí, quizás es un poco también un efecto un poco óptico, ¿no? Quizás, porque entre la primera y la última, claro, realmente en la primera tiene también una parte de piel, una parte de otros tejidos, y en la última, por ejemplo, bueno, pues realmente solo ves la parte ósea, ¿no? También nos pasaría a nosotros, ¿no? Si viéramos nuestra cuenca del ojo. Y en las otras dos, pues también un poco lo mismo. El contraste más intenso del ojo opaco en la segunda imagen, pues quizás también se ve, hace que se vea más grande, y la diferencia en la iluminación cambia un poco, sí, la manera de verlo. La verdad es que es importante con qué luz iluminas la muestra, ¿no? Al final.
Esto supongo que es el resultado de una mezcla entre ciencia e investigación, divulgación y ocio. Es decir, realmente, más allá de la divulgación y del divertimento, de intentar jugar un poco científicamente, a nivel de trabajo exclusivamente, no va más allá.
Bueno, este en concreto, este montaje quizás no, porque bueno, lo hicimos un poco pensando en esto, ¿no? Que como te decía, partimos de una imagen y luego fuimos completando con las otras. Realmente sí que es verdad que toda la parte de la biología del caballito, que Miguel Planas es un experto en su laboratorio también, hace un montón de estudios de desarrollo y de todo su ciclo de vida. Entonces ellos sí que hacen muchos estudios de cómo van cambiando toda la parte a nivel genético y a nivel estructural el caballito en su desarrollo. Entonces sí que ellos tienen otras imágenes con diferentes momentos de desarrollo del caballito y también en cualquier tipo de iluminación. Ellos sí trabajan un poco con este tema, claro.
Uno de los animales más fascinantes que hay bajo el mar, el caballito, ¿no? Es muy extraño por su morfología, cercano a los humanos, pero en cambio por su genética realmente peculiar.
Sí, sí, la verdad que yo creo que la estructura en sí de este pez, en el fondo es un pez, pero tiene una morfología tan distinta, bueno, toda la familia, porque luego hay otros cignátidos que tienen también una estructura muy muy particular. Yo creo que a nosotros nos fascina, ¿no? Esa manera tan diferente, efectivamente esa hocico, que en el fondo se parece a otro tipo de animal y al final es un pez. La verdad es que sí, a mí, yo como microscopista me tienen encantada, porque te dan unas imágenes impresionantes y la verdad que son preciosos para cualquier tipo de estudio, digamos, que ellos hacen, ya como te decía, otro tipo de genética, pero a nivel de imagen son unos animales muy... Uh-huh.
Déjame como última cuestión preguntarte sobre la divulgación, sobre el conocimiento de la ciencia, ¿no? Sobre cómo nos debemos mirar los que no somos científicos imágenes como esta o como las o con muchas otras que han sido reconocidas en este en esta de 17ª edición, no me salía la palabra, 17ª edición del certamen, ¿no? ¿Con qué ojos y con qué predisposición?
Pues hombre, yo creo que con curiosidad, ¿no? Como siempre que acercarse. A mí, de hecho, me gusta de vez en cuando ver las fotos que hay en otras ediciones, porque tanto en macro como en micro hay fotos increíbles, que luego además, te ves un poco el pie de página y el pie de foto, más bien, y te pones en situación. Entonces, a mí me parece que este tipo de iniciativas es una parte más de la divulgación, pero que es importante, porque al final una imagen que ves, te entra por los ojos y a lo mejor ya no se te olvida, ¿no? Si has visto, alguien que vea un caballito o alguien que vea, las otras imágenes de este año que hay también preciosas, realmente eso no se te olvida. Y si lees el texto y te pone en situación, es una información que se lleva las personas de a pie, que a lo mejor no tienen esa posibilidad de ver estas imágenes a diario.
Lucía, ha sido un placer conversar contigo, conocer la fotografía más profundamente a través de vuestras explicaciones, vuestras intenciones y vuestra ciencia, vuestros conocimientos. Felicita de parte nuestra también a Miguel Planas y en todo caso
claro,
invitamos a la gente a que se acerque a la ciencia para conocerla a través también de la fotografía. Un abrazo, que vaya muy bien.
Pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.
Rondalles mediterrànies.
En un prat molt verd i frondós hi havia un bou pasturant tranquil·lament. L'herba era molt fresca i el bou menjava content. Per allà hi va passar una granota verda amb la seva família, la mare granota i les tres petites granotetes. El pare granota va veure el bou i va pensar que potser podria arribar a ser tan gran com ell si omplia d'aire la seva arrugada pell. Així que el pare granota, volent ser tan gran com el bou, va començar a inflar-se per veure si s'hi assemblava. Una estona després, el pare granota, que ja estava força inflat, li va preguntar als seus fills: «Nois, que ja sóc tan gran com aquell bou!» Les petites granotetes es miraven entre elles. El pare encara era molt i molt petit en comparació a aquell bou gegant, així que totes tres van començar a moure el cap de banda a banda per dir que no. Llavors el pare granota, davant la mirada de la mare granota, va tornar a inflar-se més i més i més, i una bona estona després els ho va tornar a preguntar, pensant que ja seria tan gran com un bou.
Nois, i ara, que sóc tan gran com aquell bou? Les petites granotetes es tornaren a mirar entre elles i, movent el cap de banda a banda, van tornar a dir que no. El pare granota, capficat en voler ser tan gran com el bou, va fer un últim intent. «Au, va dir la mare granota, que no saps que mai podràs ser tan gran com un bou, tu. Ets una granota!» Però el pare granota es va inflar i inflar i inflar i inflar tant que al final va sortir volant com un globus per sobre el prat. I vosaltres, heu vist mai un globus volant sobre un prat? O sobre un bosc? O sobre el mar? Doncs si mai en veieu un, fixeu-vos-hi bé, perquè potser és el pare granota intentant fer veure que és el que no és, un bou. Aquest conte s'ha acabat i el vent se l'ha emportat.
Doncs hi ha un estudiant que es diu Ariadna González i que ara mateix es troba a Màlaga defensant el seu treball al Sea Energy Project, La Revolució de les Oles, que ha estat el treball guanyador del Premi Nobel de l'Aigua, que va participar al seu certamen, perdó, va participar al certamen nacional de l'Estocolm Junior Water Prize. Volem parlar amb ella perquè ens expliqui el seu projecte i conèixer una miqueta com des d'Argentona es pot millorar la generació d'energia a través del mar. Ariadna, benvinguda, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Com va per Màlaga? Molta calor, no?
No gaire, la veritat.
Vaja, que has fet curtes samarretes, per entendre'ns.
Sí.
Ostres, algun missatge a la família, als pares? He comprat un forro polar o no cal?
No cal.
No cal. Escolta'm, clar, aquí el titular és brutal. Guanyadora del Premi Nobel de l'Aigua. Explica'ns una mica en què consisteix aquest premi i després anem al teu treball, eh?
Vale, bueno, doncs, aquest premi, primer de tot, jo, el meu treball es titula Sea Energy Project, com has dit. Llavors, gràcies al meu tutor, vaig poder participar a la final que es va fer a Madrid, amb dues noies més també d'aquí a Catalunya. Llavors, bueno, era la final, vam haver de presentar el nostre treball i una d'aquestes tres era la finalista, que es convertiria en la representant espanyola per anar a Suècia aquest agost i compartir amb 40 països d'arreu del món per el Nobel de l'Aigua.
I aquí és on et toca tu anar, és a dir, estàs pendent de poder guanyar aquest Nobel de l'Aigua.
Sí.
Que això s'ha de decidir a finals d'aquest mes d'agost.
Sí.
El Nobel de l'Aigua garanteix que el projecte es tirarà endavant o no?
No té per què, però jo ara estic en contacte amb diverses entitats que m'estan permetent validar i poder avançar en aquest.
Per tant, independentment del que passi a aquest final de mes d'agost a Estocolm, el teu treball ja ha aixecat l'interès, ja ha despertat l'interès de diferents entitats i ja estan preguntant-te com, quan i de quina manera, no?
Sí.
Molt bé, no? Contenta, no?
Molt, moltíssim.
Vale. Expliquem una mica el projecte perquè penso que val la pena que en tinguem tots una idea. Primer, cal dir que tu has acabat el primer de batxillerat, no?
Sí.
És a dir, que tot just acabes d'acabar primer, l'any vinent faràs segon i després selectivitat. Vull dir, ho dic perquè tothom contextualitzi l'edat de l'Ariadna. Deus tenir 16 anys.
16, sí.
Val. D'acord. Un cop contextualitzat això, i ara parlarem com des de l'institut es treballa, etcètera, el teu projecte consisteix en generar electricitat o millorar la generació d'electricitat a través de les boies que hi ha al mar.
Sí, o sigui, el meu projecte és una millora dels sistemes actuals que utilitzen l'energia ondimotriu per generar electricitat.
Explica-ho.
Doncs el meu projecte s'ha basat en la construcció actual a Brasil, concretament a Fortaleza, però es pot veure que en totes les construccions actuals les boies només estan subjectades per al punt central i les estructures que el suporten també només tenen un únic punt. D'aquesta manera desaprofiten tot el moviment de l'onada que està doncs, pels cantons i només utilitzen generen electricitat quan l'onada passa pel seu punt central. En canvi, el que vaig pensar jo va ser subjectar la boia per tres punts desfassats cadascun 120 graus, d'aquesta manera aprofitar el moviment de l'onada al màxim i en qualsevol condició del mar i sense importar si les onades són d'un metre, de dos o fins i tot a mig metre.
Per entendre'ns, fins ara les boies, o de fet ara les boies el que fan és elevar-se i baixar-se, és a dir, pujar i baixar, quan passa una onada per sobre seu o pel seu costat, no? Per tant, aprofiten només aquest moviment de dalt a baix. Tu el que fas és generar o aprofitar els moviments pendulars, és a dir, els moviments laterals també.
Exacte, i no només a la pujada, sinó també a la pujada i a la baixada, no com els actuals que només l'utilitzen a la pujada.
Això, pregunto, triplica la generació d'electricitat? És a dir, tres punts la mateixa per tres o no? O el càlcul no és aquest?
Sí, durant tot l'estudi que he fet del meu treball he pogut comprovar que subjectant la boia per tres punts multipliquem per tres la capacitat de generació d'electricitat.
I per què has dit que amb boies de Brasil? O... Explica'm això.
Sí, perquè durant tot el meu treball jo primer vaig fer una recerca dels sistemes actuals que hi havia i em vaig fixar que la majoria, bueno, no hi ha gaire sistemes que utilitzin l'energia ondimotriu, per això també va ser un punt d'interès afegit per la recerca i per aquest projecte, i em vaig fixar que hi havia molt poques i sobretot em vaig fixar la de Brasil, ja que era la que estava actualment en funcionament.
Aquí no n'hi ha, no? L'estat espanyol, o sí?
No, i si hi haguessin, en tot cas estarien al mar Cantàbric, ja que allà són més rendibles.
Clar. És una mica la mateixa, per entendre'ns, és una mica la mateixa tecnologia que utilitzen a Irlanda amb les pujades i baixades de les marees, també per generar electricitat. Va per aquí el tema.
Exacte.
Correcte. Escolta'm, t'ha costat molt, per entendre'ns, tenir les dades, investigar sobre aquestes boies que estan tan llunyanes?
Ha sigut una mica complicat perquè tampoc sabia gaire sobre l'energia ondimotriu, llavors vaig començar una mica des de zero i per aquest aspecte doncs, sí, ha sigut una mica complicat poder avançar.
Clar, ara centrem-nos, tenim una mica la idea general, ara després anirem relligant informacions que anem deixant per aquí al mig, però clar, tu estàs a l'Institut d'Argentona, que a Argentona mar no en toca, és a dir, queda Mataró pel mig i per tant a Argentona no hi ha mar. I feu el treball de síntesi, se'n diu això, treball de síntesi. Com et desperta curiositat tota aquesta història?
Bueno, aquest treball vaig començar perquè durant molt temps a les notícies sortia el problema que tenim actualment, que és la contaminació, i vaig buscar energies renovables per intentar millorar doncs, aquest problema. Vaig veure que també la majoria de cotxes ara estan utilitzant els fòssils i s'ha dit que el que es vol fer és substituir el motor de combustió a un motor elèctric. Llavors vaig pensar en que per fer-ho necessitaríem una gran quantitat d'electricitat que actualment no podem generar. Llavors vaig buscar sobre les energies renovables i em va cridar la ondimotriu, que no tenia cap coneixement, i a partir d'aquí vaig buscar informació sobre el tema, sobre les estructures actualment existents, i a partir d'aquí vaig començar amb el disseny de la maqueta.
És molt curiós que escollis precisament una energia poc utilitzada a nivell mundial, gens utilitzada a l'estat espanyol i amb molt pocs models desenvolupats, per entendre'ns, no?
Sí.
És a dir, que aquí hi ha molt de camp a recórrer.
Sí, moltíssim.
I te'n vas al profil i dius, jo faré el treball sobre l'energia ondimotriu, no? Es diu així, ondimotriu, no?
Sí.
I què et va dir?
Bueno, em va dir, però tens clar que vols aquesta idea? Jo sí, vull seguir endavant aquest projecte i a veure on arribo.
I arribes a desenvolupar tota aquesta tecnologia. A veure, vist des de fora, Ariadna,
és bastant lògic el que tu proposes. És a dir, el que tu estàs plantejant és bastant de sentit comú. Si amb un en fem 10, amb 3 en farem 30, i l'únic que cal és aprofitar la resta d'energia que no aprofita ningú. El que estrany és que, no et senti malament, però que ningú se n'hagi ho hagi pensat abans.
Sí, això a mi també em va sorprendre molt, que una cosa que pot ser com tan simple, diguéssim, o tan obvi, la gent no s'hagi fixat o no hagi investigat, i bueno, doncs ara amb el resultat i amb les experiències que estic tenint, doncs molt contenta també i sorpresa del que s'ha construït.
Suposo que quan desenvolupes el projecte busques per internet que ningú se li hagi acudit, no? És a dir,
sí, sí.
Google a tope, no? A veure si algú... i no.
Sí, exacte, que no copiï la de ningú o m'estigui qualsevol cosa d'aquestes.
I res semblant, eh?
No.
Escolta'm, la tens dissenyada, la boia? O és a dir, o és tot una teoria? És a dir, has dissenyat un model de boia, un disseny tal, o de moment encara aquest pas no hem arribat?
O sigui, ara el que tinc fet és un prototip que, bueno, és a escala reduïda de la boia i s'ha provat i ha donat els resultats que s'estimaven.
On s'ha provat?
Primer es va fer una pràctica a la fàbrica del meu pare, ja que allà té estancs d'aigua, i generàvem l'onada manualment. I després el que s'està intentant ara és contactar amb la Universitat de la UPC per provar-la a la seva piscina d'onades.
A l'Illa Fantasia també n'hi ha una, per si no... Escolta'm, per tant, primer ho vas provar amb un tanc d'aigua casolà i va funcionar perfectament, eh?
Sí.
Jo em crida molt l'atenció cada vegada que expliques el projecte, parles d'aquests 120 graus. Per què són tan importants aquests 120 graus?
Jo crec que són importants perquè també vaig buscar augmentar el número de fixacions, llavors canviaria aquests 120 graus, i vaig veure que a major número de fixacions l'onada hauria de ser més gran, ja que tindria més potència per moure tot el sistema. Llavors jo crec que els 120 graus també és com el que s'ha dit sempre, que el triangle és l'estructura fonamental, diguéssim, i per això és tan important.
Val. Suposo que aquí ho has estat provant amb altres graus, graus majors, graus menors, i al final el de 120 ha estat el que més s'ha ajustat al que tu volies.
Sí.
Suposo que et deuen haver provat, no? I amb bona nota, espero.
Sí, el presento l'any vinent a l'institut, però de moment estic obtenint els resultats que volia.
Anda, imagina que ara et suspenen, t'imagines? No riguis, no, que això pot passar, que ara vingui algú i digui, això no és tan bo, fora, suspendida. I t'emportes el Nobel de l'aigua amb un suspens. Què prefereixes, el Nobel de l'aigua o un aprovat?
El Nobel de l'aigua.
Vale, l'altre et presentes a setembre i ja està, no? Ja ho tens.
Sí.
Escolta, quant temps hi has dedicat a estar investigant tot això? És a dir, quin material has necessitat, més enllà del tanc de la fàbrica del teu pare?
Jo aquest projecte el vaig començar quan vaig acabar a quart de l'ESO, ja que tenia molt clar el que volia fer també, i després materials que he hagut d'utilitzar. La majoria de peces de la maqueta són fetes amb impressora 3D, algunes estan fetes amb torn, i altres s'han hagut de portar a una empresa de Barcelona perquè les tallessin en làser i quedés tot més exacte.
És a dir, que el treball en si mateix t'ha costat un baston.
Sí.
Vale, és a dir, que la idea és molt bona i tal, i molt guai, però aquí hi ha hagut una inversió econòmica. Suposo que en vistes de que la cosa tenia futur, que cal tenir en compte també, no?
Sí, sí, completament.
Val. De moment, algun dels premis i dels reconeixements que has recollit ha estat econòmic o no?
No, de moment no.
De moment no, eh? Per tant, encara estem amb saldo negatiu, per entendre'ns, eh?
Sí.
I si guanyes, el saldo canvia o no?
Si guanyo el Junior Water Prize.
Sí?
Sí.
El saldo canvia. Vale, molt bé. Sí. I el de Màlaga, el de los jóvenes... Perquè ara estàs a Màlaga, els jóvenes investigadores, eh?
Sí, ara estic exposant aquests dies aquí i els premis també hi ha 40 premis metàl·lics i d'altres que són d'estàncies.
Val. Què prefereixes, el metàl·lic o el d'estàncies?
Ui, els dos.
Vale, qualsevol. No, no, no ho sé, ho dic per si d'allò. Escolta'm, cal dir que pot ser que no guanyis. Tu tens molt clar que aquest projecte és bo i, de fet, em deies abans que hi ha hagut entitats que s'han posat en contacte amb tu per bueno, seguir investigant, no?
Sí.
Ho tens patentat, això, o no?
Sí, ara, bueno, ja s'està mirant amb empreses també de Barcelona per poder-ho patentar, ja que també doncs, has de posar calés i tot això, i és una mica difícil ara, però sí, s'està a punt de patentar.
Val, ho dic perquè ara no vingui, saps el que vull dir, no? Vingui algú aquí, sí, i s'emporti la idea de franc, i comenci a comercialitzar-la. Qui s'ha interessat en aquest projecte?
Bueno, ara amb el meu tutor estem en contacte també, com t'he dit, amb la UPC, amb la Facultat de Marina i en Enginyeria Civil, també de la UPC, i estem en contacte amb una empresa americana, sí, i de moment ja està.
Empresa americana, és a dir, ells, han vingut ells o heu anat vosaltres?
No, bueno, ha sigut una mica dels dos.
Val. Ells van conèixer això, vosaltres vau conèixer la i us heu posat una mica en compte. Què diu el tutor?
El tutor, bueno, està molt content, amb moltes ganes, i animant-me aquí a que segueixi endavant amb el projecte.
I què diuen els companys?
Bueno, els companys també, i els amics sobretot, molts ànims, segueix endavant, i que això, que jo puc, que ho expliqui el millor que pugui. I, bueno.
I això. I ara pensava, i les boies són, ja estan prou bé o també caldria redeixar? Ho dic perquè com que tens aquesta facilitat per revisar i rellegir les coses que ja existeixen, les boies podrien ser més sostenibles o més eficients?
Sí, jo crec que sí. Ara també s'està mirant que sigui més resistent, ja que han de suportar les condicions del mar, no només la temperatura ni la salinitat, sinó també els temporals. Llavors, fer-les més resistents, més estables, més amb flotabilitat i capacitat per la capacitat de, per tota, o sigui, captar tota l'onada.
Per agafar tota l'energia. Quanta energia pot generar una boia d'aquestes? És a dir, a quanta gent pot donar llum, això?
Bueno, també depèn una mica la mida de la boia. Per exemple, la de Brasil, que té 10 metres de diàmetre, pot generar entre 120 telewatts per hora en tot un any.
Val. I això, bueno, no sé quan és. No, no hauria...
Bueno, crec que equivaldria a alimentar elèctricament 2 milions de llars.
Déu-n'hi-do. És a dir, una única boia alimentaria elèctricament 2 milions de persones en un any, durant un any.
Sí.
Això, la que ja hi ha a Brasil, la teva, sí, 6 milions de persones.
Sí.
Val, anem a ser modestos, 5 milions de persones, vale? ens en guardem un. Per tant, són fonts de generació de corrent molt importants.
Sí, perquè has de pensar que el mar sempre està en moviment, com ja he dit abans, que sense importar l'amplitud de l'onada ja estaríem generant moltíssima electricitat, per tant.
I això on s'ha d'instal·lar? A moltes milles de la costa o un lloc relativament proper? On estan instal·lades normalment?
A veure, es pot instal·lar tant lluny de la costa com al costat, però s'ha de tenir en compte que si la poses enmig del mar, el problema que seria sobretot els costos de manteniment, ja que has de portar una instal·lació al mig del mar, i també que hi hagués com portar l'electricitat generada a terra. En canvi, si està directament al costat de costa, l'electricitat ja estaria directament al nostre abast.
Per tant, es podria posar, per exemple, amagades, ho dic perquè després passa com els molins, és a dir, els molins són fantàstics, però resulta que després venen els paisatgistes i diuen, no, és que clar, és que es carrega la visió i les vistes de les crestes de les muntanyes. Doncs aquestes boies es podrien posar, per exemple, amagades darrere dels espigons portuaris, és a dir, allà on la visió no hi arriba, i generarien corrent igual que si estiguessin al mig del mar.
Exacte.
Carai, escolta'm. I aquí, tu has plantejat on en podríem posar aquí? Al nord, m'has dit, al Cantàbric.
Sí, jo posaria més aquestes boies al mar Cantàbric, ja que ja tenen molt més moviment i generaria molta més electricitat que no pas, per exemple, aquí al Mediterrani. Mm.
Vull entendre que aquest projecte ara s'ha convertit en la teva feina principal, la feina, vull dir, en la teva feina a desenvolupar principal, no? És a dir, més enllà d'estudiar, suposo que ara començaràs el segon de batxillerat i et prepararàs la selectivitat, si no és així m'ho dius, eh? Més enllà de tot això, ara l'altre objectiu, per entendre'ns, és que això funcioni.
Sí, ara estic amb estudis i sobretot estic dedicant molt de temps a aquest treball perquè crec que pot arribar molt lluny i pot solucionar aquests problemes que té de la contaminació.
Tu t'hi veus posant-ne una aquí al davant del port de Mataró, no?
Jo sí.
És a dir, que si algú s'hi posa bé, instal·laries una boia d'aquestes per generar electricitat davant del port de Mataró i segurament podríem donar electricitat, com a mínim, a tot Mataró, pel que dius.
Sí.
O sigui, amb una boia teva, electricitat a tot... Ai, i tens idea del que costen aquestes boies o no?
No.
No, eh?
El cost real de la fabricació, no.
I la boia es trenca i es fa malbé, però ja està, és a dir, es canvia la boia i el mecanisme segueix funcionant.
O sigui que, sí, exacte.
Vull dir que no és com algunes energies que deixen moltes restes i que tenen, són cares de mantenir. Aquest no és el cas.
No, perquè també s'haurien de mirar materials que no siguessin corrosius a la salinitat, però de normal no es solen trencar aquests tipus d'estructures.
A Europa no n'hi ha cap, o sí?
A Europa, bueno, he vist algunes per Irlanda, com has dit tu, crec que hi ha algunes també per Suècia, però molt poques.
Val, és a dir que bàsicament al nord i poquetes, és a dir que és una energia per desenvolupar. Tu què vols ser quan hagis acabat la carrera? O quina carrera vols estudiar?
Jo ara m'estic mirant diverses, però em vull centrar en una enginyeria.
Molt bé. Enginyeria suposo que relacionada amb el mar, o no?
Sí, amb el mar. Bueno, m'agraden diverses. Encara no ho tinc clar.
I nota per poder-les fer, les portes i de sobres, no? Vull pensar.
Sí.
Val. Escolta'm, aquí a Màlaga, ara, quan et toca defensar el teu treball?
Jo exposo el meu treball el dimecres al matí.
Sí.
I després, bueno, dimecres també per la tarda s'acaba el certamen i dijous és l'entrega de premis.
Aquest matí s'ha fet les primeres presentacions o no?
Sí, ara aquesta tarda han començat, han fet també l'acte d'inauguració i, bueno, doncs ara ja fins dimecres.
I com han anat les primeres? Impressionada per les idees o no? O tu creus que...
Bueno, la primera categoria era d'humanitats, llavors jo no sé gaire d'aquest tema, però crec que considero que sí que estaven bé i la forma d'explicar també doncs ajuda i ho han fet molt bé.
Què et diu el teu tutor?
Bueno, el meu tutor, doncs això que també t'he dit abans, que ara ja endavant, que ho faci el millor que pugui i que segueixi amb el treball investigant i si a veure si trobo noves millores.
Dius que l'any vinent serà quan et posarà la nota. Clar, el treball el podem donar per acabat, és a dir, no creixerà més, o sí?
De moment no, a no ser que contacti amb altres diguéssim, empreses o coses així que em vulguin ajudar, però el treball ja estaria fet. Faltaria una mica més part teòrica.
Què vol dir part teòrica?
O sigui, acabar també de buscar tots els sistemes actuals, el preu que has dit tu de construcció, que això encara no ho he trobat.
Sí. He vist que a Austràlia també en fan servir, no? Tenen com a mínim un parell allà.
Sí, i tampoc no són únicament boies, sinó també hi ha altres, hi ha un sistema que és el Wave Dragon, que també és semblant al funcionament de la boia, però és molt més allargat. I aquest sí que el col·loquen enmig de l'oceà, fins i tot.
Que és el mateix funcionament, eh? A través del moviment amunt i avall, doncs generen electricitat.
Sí.
Correcte. Escolta'm, suposo que això, fer arribar l'electricitat a terra és relativament senzill, a través d'un cable, no?
Sí.
Val, vull dir que això ho tenim bastant resolt, el que falta és la central que el rebi i a partir d'aquí que la distribueixi per la xarxa. Aquesta seria una mica l'organigrama, no? El dibuix. Okay. Escolta'm, doncs aquesta és una bona idea. No sé com se't va acudir, eh?
bueno, també mirant una mica les millores de l'orquestra que té de Fortaleza i de com millorar, doncs, en general tots els sistemes actuals.
Escolta'm, això té afectació mediambiental? Quina té?
Bueno, té, com has dit tu, també la visual i una mica ambiental, tot i que no hi ha resultats que ho comprovin, ja que com hi ha la possibilitat que estiguin anclades al mig marí, poden afectar a la flora i la fauna.
Val, per tant, pot ser que, depèn d'on les ancorem, doncs generem una certa distorsió.
Sí.
Per això es pot escollir o no?
Sí, jo crec que sí. I com t'he dit, tampoc hi ha dades que ho demostrin.
Amb què s'ancora això? Amb ciment?
Bueno, amb les típiques també cadenes o les del vaixell, sí.
Val, és a dir, amb cadenes de ferro normal i corrent s'ancoren a baix, no? Aquí seria una mica l'habilitat de poder trobar una zona que no sigui excessivament protegida o que no sigui excessivament plena de fauna, és a dir, o que ja se l'hagin carregat anteriorment, no? I que, per tant, ja no ens carreguem el que no tenim.
Sí.
Val. El transport de l'electricitat genera pèrdues o no? És a dir, pèrdues, saps?
No, eh? No. De moment, per el que està llegint, no.
Correcte. En el teu model tampoc, eh?
No.
I com ho heu fet en el teu model? Explica'm-ho, que posaves la boia allà i amb les mans...
No, en el meu... Bueno, a la maqueta el que mostro, com no puc tenir sempre un estanc per generar jo l'onada i poder generar electricitat, el que es va fer va ser com un simulador d'onades. Mm-hmm. Llavors, té una càrrega elèctrica que està formada per fons d'alimentació, els drivers de potència dels motors i l'Arduino Omega, i després l'electricitat que genera passa a una altra caixa, ja que la característica dels motors és de corrent alterna, llavors la passa a corrent contínua i d'aquesta manera puc encendre un LED, un panell LED.
Per tant, amb el teu model, movent l'aigua amb les mans, vas poder encendre un panell LED, no?
Sí.
Vale, és a dir que, clar, si movent amb l'aigua amb les mans, aquí encens un model, un panell LED amb la força del mar, això, bueno, anem a tope, no?
Sí.
Escolta, molt preocupada pel món mediambiental, et veig, eh?
Sí, la veritat és que sí.
Què és el que més et preocupa al marge de la generació d'electricitat?
Bueno, jo crec que sobretot és la contaminació que s'està generant, ja que...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
Ens toca lluitar per aquells més vulnerables, els malalts de càncer, aquells que no només estan preocupats per enfrontar-se a la seva malaltia, sinó també per pagar les factures. En necessitem, per poder seguir cobrint les seves necessitats bàsiques gràcies al nostre Fons d'Emergència Social. ASC, Catalunya contra el Càncer. Dona a ASC.es.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Soc del Port de la Selva. Compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Trons, ni del paisatge fred i gris.
els que trepitgem. Si caminem entre els vorals, ningú podrà, ningú podrà lligar-nos el coll i les mans, els peus gelats i destrossats, els ulls vermells de tant mirar. A l'horitzó, altres camins...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.